Bon dia. Tornem a estar amb vosaltres al programa Fent Salut un mes més. És el mes que tanca la temporada i aquest mes que tanca la temporada hem decidit portar a una dermatòloga, ja que fins a hores d'ara no l'havíem portat, i serà la persona que ens ajudi a omplir aquesta mitja hora que tenim per davant. Així doncs, us deixem amb la doctora Serrano i amb ella parlarem de temes dermatològics que poden afectar i de fet afecten a bona part de la població. Així doncs, us deixem amb aquesta entrevista que esperem sigui del vostre interès.
Bon dia, com hem dit a la presentació, avui tenim al darrere del telèfon a una doctora en dermatologia, es tracta de la doctora Serrano. Ella exerceix part de la seva professió a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i hem decidit parlar amb ella, ja que fins a hores d'ara no havien tractat els temes dermatològics en el nostre programa i creiem que és un tema prou important per tocar-lo. Evidentment no podem tocar tot el que és la dermatologia en general, però avui parlarem d'unes qüestions molt concretes, que seria una mica dels càncers de pell i també una mica dels tumors cutanis benignes que es donen a moltíssimes persones, és a dir, gairebé tothom, quan sentiu del que parlem, direu jo tinc això, jo tinc l'altre, perquè gairebé tothom d'alguna manera o altra ho tenim. Bon dia, Patrícia.
Hola, bon dia.
Si et sembla, per començar, com hem dit, parlarem una mica dels tumors que en aquest cas serien benignes, però que es donen a nivell de pell, i potser el més extès i el més habitual, perquè tothom en tenim alguna o altra, es tractaria de les pigues, no? O també conegudes com a nebus, per exemple.
Sí, dermatològicament nosaltres dermatòlegs en diem nebus, però bueno, tothom ho coneix com pigues.
I aquestes pigues, una mica, com se definirien? Per què es produeixen?
Les pigues, la veritat és que no se sap exactament per què es produeixen. No tots tenim una predisposició genètica a tenir-ne. Hi ha gent que en té moltes, hi ha gent que en té molts poques, però quasi bé tothom en té alguna. I a sobre d'aquesta predisposició genètica influeixen factors externs, sobretot l'exposició solar. Uh-huh. S'ha vist que les edats que més influeix és sobretot la infància i l'adolescència. Però la causa exacta no se sap. Però sobretot això, la predisposició genètica de cada persona. Normalment, quan els pares tenen pigues, doncs els fills en tenen i en solen tenir inclús una mica més que els pares.
Uh-huh. En aquest cas de les pigues, també jo he llegit que hi ha els que s'anomenen nebus displàcics. Quina diferència hi hauria amb les pigues?
O és el mateix? Sí, els nebus displàcics, perquè mantinguis una mica els que en diem que els dermatòlegs que són una mica lletjos, que són atípics, que són diferents del normal. Nosaltres...
O sigui, serien pigues, però una mica diferenciades
de
la resta.
Exacte, que tenen
formes diferents
de colors, que tenen una forma més irregular. Es veu clarament. Bueno, si la gent normal no hi està acostumada, però nosaltres que estem acostumats a veure en sabem perfectament, no?, quines són les pigues, que tenen les característiques humanes, i els nebus atípics. Normalment aquests nebus atípics sempre van associats amb el síndrome del nebus atípic, que ja són persones que tenen pues, molts nebus, més de 100, més de 150 nebus. Uh-huh. Tenen molts d'aquests que són una miqueta més lletjos.
Bé, un altre dels tumors cutanis benignes, dels que també... en tenim molta gent en acaba tenint alguna vegada a la seva vida, es tracta dels acrocordons. Els han vist moltes vegades a la consulta. Explica'ns una mica de què es tracta.
Bé, els acrocordons són el que tothom típicament li diu verrugues, però no tenen res que veure amb les verrugues. Les verrugues són una infecció produïda per un virus. Els acrocordons són un signe normal d'envelliment de la pell. Solen sortir a les zones on la pell és més fina i on hi ha rosse, sobretot al coll, a les parpelles, a les aixelles o sota els pits amb les dones, i es produeixen en la pell. Aquesta pell és més fina, amb el rosse continuat, però es produeixen com petites herniacions de la pell o petits menjolets de pell que surten cap a fora. Mm-hmm. Però no tenen res que veure amb les verrugues, ni s'escampen, ni es contagien, ni res. En van sortint amb els anys una miqueta segons la predisposició també que tingui cada persona.
En aquest cas, per exemple, a la consulta alguna vegada ho han fet, és estrangular-los amb el fil de sutura mateix, doncs estrangulen parell de vegades i doncs això acaba saltant. Una mica seria... Pues se tractaria d'aquesta manera, pues més que res per la qüestió, suposo, estètica, més que no pas perquè
sí,
pugui donar lloc a problemes.
Aquest és un cavall de batalla que tenim tots els dermatòlegs a la consulta, perquè molta gent et pregunta per això i es pensa que s'extendran i s'ho volen tractar. La major part de les vegades pues perquè no els agraden, perquè com un tema estètic. I la veritat és que és un tema que en principi la Seguretat Social no cobreix, perquè és una lesió completament benigna, que no es té per què treure, que no produeix cap patologia, que ni s'extén ni dona cap mena de problema.
Uh-huh.
I és complicat, però sí, un dels tractaments d'aquests clàssics de tota la vida que expliquen les àvies, això amb un filet, anar-lo apretant i al final es sequen i acaben saltant.
Uh-huh. Bueno, un cop que han tractat d'aquestes qüestions, passem a una lesió també que té molta gent. Es tracten dels lipomes, uns lipomes que és un conjunt de greix, si no ho tinc mal entès, sí, que apareix davall de la pell, però que hi ha persones que realment ho tenen repartit per tot arreu, vaja. Uh-huh. En aquest cas...
Sí, digues-hi. Els lipomes són uns tumors benignes del teixit adipós, estan situats, com tu dius, no?, sota la pell, al teixit celular subcutani. Hi ha moltes causes. La major part dels lipomes sol ser espontanis, hi ha gent que en sol tindre un, dos, però sí que és cert que a vegades hi ha gent que tenen alguna mutació genètica i són d'aquests lipomes hereditaris que solen estar disseminats per tot el cos. Hi ha diverses síndromes d'aquests genètics que s'associen dins d'una mateixa família que es produeixen lipomes hereditaris, però són tumors completament benignes que no cal treure, a no ser que produeixin molèsties, perquè segons a quines zones estiguin, doncs, si creixen molt, doncs poden comprimir algun nervi o poden produir molèsties, però en principi no se'ls té que fer res perquè són completament uh-huh. benignes.
Uh-huh. Després dels lipomes també tenim els angiomes, no? Quina diferència uh-huh. hauria?
Bueno, els angiomes, els lipomes estan formats per teixit adipós, o sigui, greix, i els angiomes estan formats per vasos sanguinis, per teixit vascular. Uh-huh. Els angiomes tenim els angiomes congènits, o els angiomes dels nens petits, que aquests molts cops surten els primers mesos de vida, i llavors es van resolent espontàniament sols, i llavors tenim els típics angiomes senils, que en diem que són els típics de la gent gran, que són aquests típics punt rubí o aquests puntets vermells que van sortint pel cos o per la cara, doncs a mesura que van passant els anys. Seria com un altre signe d'envelliment de la pell, igual que els acrocordons.
I en aquest cas tampoc no cal...
No cal fer-los res. Uh-huh. Si n'hi ha algun que dona algun problema, perquè a vegades poden créixer més, es poden trombosar, es pot coagular la sang de dins, es poden treure, però si no, no tenen cap mena de problema. Són un uh-huh. altre problema estètic.
Uh-huh. També trobaríem les que s'anomenen queratosis seborràics, que en aquest cas això sí que sol afectar sobretot a gent ja d'edat, normalment.
Sí,
almenys jo ho he vist en gent de més edat.
Sí, ens veuen gent gran, però jo em veig cada vegada amb gent més jove, sobretot perquè estan molt relacionades amb l'exposició solar. Uh-huh. Hi ha gent que li agrada moltíssim prendre el sol, i el sol l'únic que fa és envellir més la pell. I aquestes lesions, doncs, en lloc d'aparèixer als 60 anys, que és quan comencen a aparèixer, doncs, apareixen als 30 o apareixen als 40, apareixen abans. El que passa que sí, que amb la gent jove doncs, tenen aquest aspecte com més marronet, són més petitetes, a vegades uh-huh. molta gent les confon amb pigues, i amb la gent gran són aquestes típiques lesions que són més verrugoses, d'un color més fosc, solen aparèixer doncs, per la cara, pel cap.
En aquest cas sí que es fa alguna cosa quan apareixen o quan són molt grosses o no?
No, mira, la veritat és que també són lesions completament benignes, que si no donen cap mena de problema, per exemple, a vegades si estan doncs, al cap i la gent que va a la barberia doncs, els enganxen amb les tisores o gent, segons com se les pinten, o que estan en alguna zona que es poden traumatitzar, que es poden irritar, puntualment es poden tractar, però si no, de norma no se'ls fem res, perquè qualsevol tractament sempre deixa una mica de cicatriu sobre la pell. Uh-huh. I és valorar una miqueta benefici i risc. Això, la gent que se les vol treure, doncs és millor, no? Si tenen alguna mutua o algun dermatòleg privat que estan més acostumats i ho trauran millor de cara al tema estètic.
Uh-huh.
Però si no, tampoc se'ls té per què fer res.
I en què cas, si faria amb crioteràpia o no t'ho veure?
Amb crioteràpia o amb una miqueta d'anestèsia amb virus prolèctic. Depèn una miqueta de lo gran que sigui, perquè si són grans, amb crioteràpia no hi arribes. I has de fer molta inflamació i molts cops no acaba de caure del tot. Si són més grans, el millor és amb una miqueta d'anestèsia i llavors coagular-les o cremar-les amb el bisturí elèctric.
Uh-huh. I per últim, dins d'aquest grup de tumors cutanis benignes, jo he trobat el que són els queloides, és a dir, una mica les cicatrius que tots tenim pues, arrel d'una intervenció, arrel d'una ferida important, arrel del que sigui, pues, també es trobaria dins, emmarcat una mica dins d'això. Uh-huh. No?
Els queloides serien com unes cicatrius hipertròfiques, vull dir, quan li fan una, després d'una ferida, quan li fan qualsevol intervenció, doncs cicatritza. Millor o pitjor segons com cicatritzi ell. I els queloides són com una cicatriu hipertròfica. Són gent que generen més teixit de cicatrització de lo normal. I són aquestes cicatrius típiques que són vermelles, avoltades, que poden molestar, i molts cops no depèn de que hagi sigut una cirurgia més o menys agressiva o una ferida més o menys gran, sinó que depèn de la manera que tingui de cicatritzar cada persona. I les zones més típiques d'aparició d'aquests queloides, d'aquestes cicatrius més grans de lo normal, és la zona esternal, la zona de l'escot, a vegades també la zona de l'esquena. I això sempre m'agrada molt explicar-li a la gent, que ho tinguin molt en compte, perquè hi ha molta gent que a vegades es vol treure doncs, alguna pica perquè li irrita, perquè li moleste, o alguna queratosi seborreica, o una lesió d'aquestes benignes, i llavors els hi treus i fan una cicatriu hipertròfica, un queloide que costa moltíssim més de tractar i els hi molesta més que no la lesió benigna d'abans.
Uh-huh.
Molts cops la gent es pensa que és treure-ho i que llavors la pell queda completament normal. I hi ha bastanta gent que cicatritza d'aquesta manera. que hagi cicatritzat bé la cama no vol dir que a l'escot o a la cara et pugui sortir un queloide.
I acabant en aquelles cremes, bueno, jo almenys he vist aquelles cremes que diuen que ajuden a dissimular una mica a base de temps. No sé si tu has tocat o saps exactament si això en aquest cas funciona.
Pels queloides?
Sí, pels queloides, he sentit.
Bueno, cremes pels queloides, la veritat, els queloides, el que, com solen tractar-los, és amb cremes amb corticoides potents per reduir la inflamació, amb pegats de silicona, com el parxes d'aquests que es fiquen a sobre i amb silicona els van aplanant, però molts cops el que acabem fent és infiltrant corticoides, o sigui, amb una agulla, amb una xeringa, injectant corticoides dins el queloide per desinflamar, per estovar i perquè baixi la inflamació. Les cremes que es donen, sobretot d'oli de rosa de mosqueta o semblants o de centella asiàtica, són per cicatritzar, per ajudar a cicatritzar, però són quan encara no són queloides. Després d'una intervenció per ajudar a cicatritzar o després d'una cremada o després d'alguna petita ferida, sí, són cremes que ajuden a cicatritzar, però no són per tractar els queloides, aquestes cremes.
I per últim, m'agradaria recordar que si algú té algun d'aquests problemes, doncs, bàsicament perquè no s'agreugin, una de les coses elementals és utilitzar, sobretot ara de cara a l'estiu, doncs, la protecció solar, no? Suposo.
Sí, sí, sí. Sí, jo cada cop li dic més a la gent, no?, que es ficarà de moda estar un altre cop blanc. La gent no té que anar a prendre el sol. La gent el que té que fer és, ara l'estiu, quan ve l'estiu, protegir-se més del sol. Poden fer vida normal, anar a la piscina, anar a la platja, però no anar a exposar-se al sol, no anar a estirar-se a la tovallola a prendre el sol, perquè el sol es va acumulant a la pell al llarg dels anys i la major part de la gent, quan em consulten a mi, que són els 40-50 anys, em diuen, no, sí, jo no prenc el sol. És igual, has estat prenent tota la vida. I encara que no vagis a prendre, l'estem en un país que hi ha molt sol. Simplement de sortir al carrer, d'anar a la compra, d'anar a passejar, ja et toca el sol. I hauries d'anar amb el teu protector solar a la cara o amb una gorra. Evitar que el sol es vagi acumulant a la pell, perquè si no, llavors van sortint els problemes que la major part de les vegades són benignes, com queratosi seborreiques, doncs com més acrocordons, com taques del sol, que són problemes estètics, però també apareix el càncer de pell.
I ara ve quan parlem del càncer de pell. Una mica abans, quan hem contactat amb tu, parlàvem una mica dels tipus de càncer de què parlàvem avui, i comentaves que bàsicament hi havia tres càncers, diguéssim, una mica més habituals a nivell de càncer de pell, no? Es tracta del vasocel·lular, del melanoma espontani i m'has comentat també un que afecta...
Carcinoma escamós
que afecta sobretot a gent que està molt exposada al sol, com per exemple els pagesos o per exemple, suposo, els paletes, per exemple, o gent
sí,
així.
Sí, sí,
si sembla... sí. Sí, digues.
No, que nosaltres en dermatologia dividim els càncers de pell en melanoma i amb el no melanoma. I dins del no melanoma hi ha el carcinoma vasocel·lular i el carcinoma escamós.
Pues bueno, si et sembla, parlem una mica, per començar, del melanoma. Explica'ns una mica què és el melanoma, com el definiríem.
Bueno, el melanoma és el pitjor càncer de pell que hi ha, perquè ens entenguem, i és el que sol estar relacionat amb els nebus, amb les pigues. Sol ser o d'un nebus que s'ha fet dolent, una mica perquè ens entenguem, o molts cops no surten sobre una piga que s'ha fet dolenta, sinó que surten espontàniament. Els melanomes es formen a partir dels melanòcits, que els melanòcits són les cèl·lules que tenen pigment i que fan que ens fiquem morenos. I sí que està molt relacionat amb l'exposició solar, però més que relacionat amb l'exposició solar acumulada al llarg de tota la vida o amb gent que té molta exposició solar, com pagesos o com gent que treballa a la construcció, està sobretot associat a exposicions solars més puntuals, a gent que es crema moltes vegades.
I, en principi, quins símptomes donaria, diguéssim?
Símptomes, pues, símptomes, la veritat és que, com la major part dels càncers, símptomes cap. No sol molestar, no sol fer mal, però els signes d'alarma, els signes que ens haurien de fer sospitar de que poguessin tenir un melanoma, és qualsevol lesió que canvia, qualsevol lesió que ens sembla que és una piga, però que en poc temps s'ha doblat de mida, o en poc temps s'ha voltat, o en poc temps ha canviat de color, o en poc temps tenia una forma més o menys simètrica i ha crescut més d'una banda que d'una altra. Són signes d'aquests. No
dolor,
és un signe clar. Totes les pigues fosques són melanoma. No, però si una piga és fosca i una banda es fa clara, sí. O si una piga és clara i surt una banda fosca, sí. Són canvis, sobretot són canvis.
Dolor no n'apareix, per exemple, en aquest cas?
No, els melanomes no solen fer mal. Els melanomes, o que a vegades, pues, si creixen ràpid, es poden ulcerar, poden sangrar, a vegades poden picar la gent perquè creixen més, s'irriten i poden picar, però dolor no en fan, com la major part dels càncers de pell, o de molts altres càncers, altres localitzacions, no fan mal. Quan fan mal és perquè ja estan molt, molt, molt i molt avançats.
Realment és com qualsevol tipus de càncer que, evidentment, lo ideal és fer un cribatge i poder trobar-ho en els moments inicials per poder realment...
Per això nosaltres sempre recomanem a tots els pacients un control anual. Els que tenen molts nebus, doncs sempre fem controls més junts, doncs cada 6 mesos, cada 4 mesos, segons com veiem, però si no, a la població en general, controls anuals, perquè hi ha molta gent que, la major part de la gent que ens consulta per pi, que són per nevus banals, que són els que a ells els preocupen, i el melanoma normalment, quan en detectem algun, són una lesió que a ells no els preocupava massa, per això sempre revisions anuals i llavors consultar davant de qualsevol canvi. Uh-huh. I la gent del carrer no té per què saber el que és bo ni el que és dolent. Uh-huh. Qualsevol cosa que vegin que canviï, consultar-ho, pues consultar-ho a la metge de capçalera, si no ho veu clar, pues llavors que ens ho envia nosaltres al dermatòleg, però les revisions anuals les hauríem de fer igualment.
Uh-huh. I una mica, pues, lo grau d'incidència o si afecta més homes o dones, ho saps més o menys?
No, mira, la veritat és que la incidència, el que sí que et sé és que en els últims anys està augmentant cada vegada més. Nosaltres cada any, no sé si és perquè també en diagnostiquem més, perquè estem més al cas, però jo crec que no, és que cada cop n'hi ha més. Ara s'estan pagant una mica els excessos que ha fet la gent amb el sol. I no hi ha massa diferència entre homes i dones, del melanoma.
Mm-hmm. I el tractament, bàsicament, seria a nivell de quimioteràpia o radioteràpia?
No, el melanoma, la veritat és que el millor és previndre'l i el millor és agafar-lo amb temps. El tractament del melanoma encara és quirúrgic. Mm-hmm. Encara és quirúrgic i després estan fent diversos estudis en tractaments quimioteràpics, però no n'hi ha cap que vagi directament. O sigui, el millor és agafar-lo quan més petit millor i llavors treure'l amb uns bons màrgens. Mm-hmm. Però ni la radioteràpia ni la quimioteràpia no... Mm-hmm. No ajuden massa de moment. S'estan investigant i s'estan en estudi molts tractaments per tractar el melanoma ja amb estadis avançats, quan ja donen metàstasis, però la veritat és que encara no n'hi ha cap que sigui molt esperançador.
Mm-hmm. I, evidentment, en aquest cas, pues, com amb tots els càncers, pues, ja faríem, sobretot, pues, donaria molta importància a la prevenció, pues, el que has dit,
sí.
I sobretot al mirar de que quan ens exposem al sol sigui, en tot cas, a les hores que no...
Exacte, a primera hora del matí o última hora de la tarda.
I si pot ser, i sempre amb protecció solar.
I sempre amb protecció solar i evitar anar estirat a prendre el sol. Uh-huh. Evitar-ho. Potser es pot anar a la platja, fer vida normal, però no estar 2 hores estirat allà al sol, perquè... Uh-huh. Després passa factura.
Uh-huh. Bé, si et sembla, després de parlar del melanoma, parlem una mica dels no melanomes, és a dir, d'aquests dos que has comentat abans. Comencem pel vasocel·lular, si et sembla.
Sí, el vasocel·lular és el càncer de pell més freqüent que hi ha. Uh-huh. A partir, què et diria jo, dels 50, 60 anys, és molt freqüent. Dintre dels càncers de pell, tot i ser un càncer de pell, tot i ser dolent, és el més bo que hi ha. Avui aquest simplement es treu, no cal fer cap altre control, no cal fer res més. Simplement, doncs, això, llavors que la gent agafi consciència que es protegeixi més del sol i anar fent controls doncs, cada 6 mesos o un cop l'any, perquè si te n'ha sortit un, vol dir que la teva pell ja té molt sol acumulat. Perquè mm-hmm. també surten pel sol aquests tumors, com un signe d'envelliment de la pell, des d'any solar a la pell.
I surten en qualsevol part del cos, diguéssim.
Home, sobretot surten a les zones exposades al sol.
Mm-hmm.
La veritat és que poden sortir a qualsevol lloc, però el més freqüent és que surtin doncs, a la cara i al tronc.
Mm-hmm.
Però també poden sortir per les cames, poden sortir al cap... Amb la gent gran, sobretot els calbs, que no tenen cabell, però també poden sortir amb gent que té cabell. Qualsevol part del cos, però el més freqüent és a les zones exposades, a la cara. I aquest sí que està molt relacionat doncs, amb els pagesos, gent que s'han passat doncs, tota la vida al sol, sense protegir-se ni res, i en van sortint.
I com es poden veure aquests?
Normalment doncs, sol ser com un granet o com una ferideta que fa una crosteta, que salta... però que no acaba de curar i es va allargant durant mesos. Té un creixement normalment bastant lent. No és una llagueta o una ferideta a la cara que sembla que vagi a curar, però es fa una crosteta, salta, llavors torna a sortir i estan així durant mesos.
Uh-huh.
Que pot sangrar perquè és un teixit molt més friable, però tenen un creixement normalment bastant lent. Problemes no em solen donar, a no ser que la gent se'n despreocupi, a vegades solen sortir a zones doncs, a prop de l'ull o a prop del nas i a vegades ens arriben gent amb grans úlceres que inclús s'han ficat per dins l'ull i dificulten la visió, però a part de problemes locals, no, el carcinoma vasocel·lular sempre diem que medicina mai pots dir mai, però no és un càncer que doni metàstasis, que pugui donar problemes, que se'n vagi cap a la sang, ni cap als ossos, ni cap a altre lloc.
Uh-huh. En principi el tractament, com ja has dit, és bàsicament quirúrgic i la prevenció
quirúrgic.
Una mica, el que hem dit abans, doncs, el tema solar, en aquest cas, i ara que anem de cara a l'estiu, uh-huh. hem de donar més importància si cap, doncs és protegir-se, sobretot les zones exposades al sol de forma contínua.
Exposades. Jo sempre dic, doncs, als homes que amb la calva, una gorreta o un barret i el protector solar a la cara.
Uh-huh. I el coll, moltes vegades, que també és una zona
sí,
que...
Sí, sí, sí. Jo
també...
sempre dic que la millor protecció és la roba. Uh-huh. Si poden, per si no portar massa escots i si han d'estar molta estona exposats que pues, se'n van a fer caminades o van a passejar, si poden amb maniga llarga, millor.
Uh-huh. I, per últim, el que has comentat...
El carcinoma escamós. Uh-huh. El carcinoma escamós és el càncer de pell no melanoma, que aquest sí que és més dolent, entre cometes, que la vasa solar, perquè aquest sí que pot donar metàstasi. Aquest sí que se'n pot anar cap als ganglis, pot anar-se'n cap a la sang. No és molt freqüent, però sí que en lesions evolucionades que no s'han tractat i que han passat anys, sí que pot donar metàstasis. Uh-huh. I aquest també es veu sobretot doncs, que amb el carcinoma. Té un aspecte bastant semblant al carcinoma vasocel·lular, són doncs, també feridetes, sobretot a les lesions exposades de la cara. Uh-huh. També a vegades a les extremitats, a les cames. Són llaguetes que són una crosteta que no acaba de curar i són lesions que van creixent a poc, que sagnen de tant en tant, però que la gent no li dona importància perquè, com que no li molesten i com que fa temps que ho tenen, sí que van creixent, però no li donen molta importància. I sí que és un càncer aquest que s'ha de tenir més en compte perquè
I una mica suposo que el fet de ser vasocel·lular o de l'altre tipus ho ve pel tema de l'anàlisi posterior que es fa. Suposo.
Exacte. Bueno, nosaltres estem molt acostumats a veure aquest tipus de lesions i clínicament o amb el dermatoscop, que és un aparell que tenim nosaltres, que és com una lupa que ens permet veure les estructures, la major part de les vegades ho podem diferenciar un de l'altre, però bueno, el diagnòstic que ho confirma és histològic, o sigui, és treure'l i analitzar-la amb el microscopi, que això ho fan els patòlegs.
Uh-huh. Bé, doncs, Patrícia, em sembla que el temps se'ns ha tirat a sobre, com passa sovint, que vas xerrant i no te n'adones i hem passat el temps que tenim previst per l'entrevista. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a la ràdio i fins una altra.
Molt bé, ha estat un plaer. Molt bé. Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Bé, i fins aquí l'entrevista que hem tingut avui amb la doctora Serrano, una entrevista que ens ha portat molts consells interessants ara que s'apropa l'estiu i que per tant hem de tenir en compte perquè la nostra pell, si més no, estigui ben cuidada i ben curosa i no pugui patir lesions irreversibles. Bé, doncs, us hem dit una mica al principi, però us volem dir que aquest és el darrer programa del Fem Salut. Han estat 7 anys que creiem han omplert de temes molt diversos. Hem intentat apropar-vos al món de la salut de la manera més planera possible. Esperem que haguem aconseguit fer-ho. Per la meva banda, dir-vos que jo he après molt amb aquest programa, ha servit per posar-me en contacte amb molta gent de la salut, del món de la salut, igual que jo mateix, i això ha fet que hi he après moltes coses que potser, si no hagués fet aquest programa, de les quals no m'hauria assabentat o no m'hauria assabentat tant. Per tant, ha estat un plaer estar amb tots vosaltres i intentar portar-vos mensualment uns consells i unes vivències que crec que en bona part han sigut força interessants. Us espero, això sí, que l'any que ve en un nou programa i, mentretant, esperem que gaudiu de la temporada que hi ha des d'aquí fins al setembre, és a dir, de l'estiu que tot just està arribant. Res més, doncs, ens acomiadem. Això sí, donant un record a tota aquella gent que han ajudat aquest programa a sortir a l'aire. Han estat el Vicent, han estat el Jordi Soldevila, han estat Toni Escoda, han estat l'Andreu Cardenyes i no sé si em deixa algú. Tots ells, gràcies a tots ells, aquest programa ha estat sortint, ja us he dit, al llarg d'aquests anys a l'antena de Ràdio Falset. Res més, doncs us deixo amb la Montse Bartolomé, la que us portarà el clàssic Ja va de llibres, que us apropara el món de la lectura i és un temps que heu d'aprofitar ara que arriba l'estiu i que tots plegats tenim una mica més de temps lliure. Així doncs, res més.
I fins aquí el Fem Salut. Us esperem la temporada que ve en un nou programa, el del Priorat cap al món. Esperem que passeu un bon estiu. Fins aviat.